Són les 11 de la nit. Ràdio Estel. Girona, 103.4.
La nova app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la. Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics, què tal? Avui parlarem del paper dels laics a l'Església i ho farem amb Núria Iceta, que és membre de l'associació Laicat 21, una entitat que va convocar un congrés ara fa poques setmanes a Poblet. També ens farem 5 cèntims de la festa de l'aparició del Collell, que se celebra aquest diumenge. I aquest dijous també és una festa important a la diòcesi de Girona, Sant Narcís, que no només és patró de la ciutat, sinó també del bisbat de Girona. Ens en parla tot seguit el nostre bisbe Francesc en la seva habitual carta setmanal. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts, Ràdio Iens. Sant Narcís. Testimonis de l'Evangeli de la Felicitat. Dijous celebrem la festa de Sant Narcís, el nostre patró, i les fires a Girona. Patró significa model. I algú es pot preguntar, quin model pot ser per a nosaltres, cristians del segle XXI, la memòria d'un bisbe màrtir i d'un bisbe de fa tants segles? La seva memòria ens recorda que en tot temps calen testimonis de Jesucrist, de la seva proposta de vida, però convençuts, coherents i joiosos. Els testimonis de Jesús de tots els segles, entre ells Sant Narcís i Sant Feliu, ens mostren que l'Evangeli de Jesús és una proposta de felicitat. La mateixa significació de l'expressió Evangeli com a bona notícia, la proclama de felicitat en les benaurances, la benaurança de la fe, els signes o miracles que verifiquen l'oferiment de salvació, d'alliberament i dignificació de la persona, i sobretot la resurrecció de Jesús com a triomf i victòria sobre la mort i els seus aliats, tot això és causa de felicitat. Quina sort ser cristià! Aquesta és una experiència, una convicció que s'hauria de fer visible en el nostre tarannà. El papa Francesc ho ha expressat magníficament i d'una manera raonada en la seva exhortació, la joia de l'Evangeli, i amb les seves homilies i intervencions. Jo mateix ho he formulat sovint amb una expressió esportiva. Hauríem d'estar joiosos de sentir els colors de la fe cristiana. Si una expressió té la capacitat de desvetllar somnis i il·lusionar la vida, aquesta és la felicitat. Ens situem en allò més profund de la persona. Anhels, ideals, valors, somnis, desig, afectes. Però alhora cal tenir present la realitat del mal i del sofriment. Tanmateix seria un engany parlar de felicitat silenciant el problema del mal i del sofriment. Plantejar una felicitat que no assumeixi la contradicció o el dolor, que no respongui a les qüestions més dramàtiques de l'ésser humà, és plantejar una felicitat irreal, il·lusòria i impossible. Perquè aquest tipus de felicitat irreal no té resposta al gran problema de la mort, ni a moltes ferides que ja no es poden tancar, al fet de la pobresa i de la fam dels anomenats tercer i quart món, a tot tipus de marginació, d'opressió, a la mort dels innocents, al drama de la fam, als sofriments de tants que han d'emigrar de la seva terra, a la violència, a les famílies trencades, a les persecucions. Avui, des de molts camps, es parla de la felicitat, de propostes de felicitat. Tanmateix, constato que Déu és el gran absent en la comprensió i en el discurs actual de joves i grans en relació al que significa ser feliç. En una enquesta sobre la recerca de la felicitat, només alguna resposta feia referència a Déu. Pitjor encara, sovint, quan es parla de Déu, es fa com si fos un impediment que ofega el goig de viure. Cal recuperar Déu per recuperar la felicitat, i alhora cal la veritable recerca de la felicitat en la condició humana per recuperar Déu. Avui, aquest testimoniatge l'hem d'oferir nosaltres, persones, famílies, parròquies, institucions eclesials, comunitats religioses, i ha de poder ser captat pels que ja creiem, pels que han estat batejats però que no viuen aquesta condició, pels que no assaboreixen el consol de la fe i no tenen una pertinença cordial a l'Església, i alhora, pels que no coneixen Jesucrist, l'han deixat o l'han rebutjat. Molts d'ells busquen Déu secretament, moguts per la nostàlgia del seu rostre. Els cristians tenim el deure d'anunciar l'Evangeli de la felicitat sense excloure ningú, no com qui imposa una obligació, sinó com qui comparteix una joia, no per proselitisme, sinó per atracció. Joioses fires de Sant Narcís. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Església Viva, recull d'actualitat a la diòcesi de Girona.
L'actualitat ens la porta Meritxell Comas. Benvinguda, Meritxell.
Hola, moltes gràcies.
La rectoria de Malgrat de Mar va acollir dilluns la conferència El rostre de la misericòrdia, el rostre de Càritas d'Enric Tubert.
Les Càritas dels arxiprestats de la Tordera i el Maresme van ser les organitzadores de la ponència, que va comptar amb l'assistència de més d'una quarantena de persones. Mossèn Enric Tubert va assegurar que la misericòrdia no fa referència a una actitud de llàstima ni de paternalisme, sinó de compassió. En aquest sentit, va destacar que consisteix en identificar-se i patir amb l'altre, una actitud que assegura que es fa palesa en l'acció de Càritas. Per altra banda, mossèn Tubert va posar èmfasi en la proposta del Papa Francesc, en què reivindica una església que surt cap a les perifèries existencials per lloar la tasca que desenvolupa Càritas diocesana. Així ha parlat mossèn Enric Tubert de l'autèntic rostre de Càritas.
Càritas no pot ser més que aquest rostre actiu, compromès, de misericòrdia, de compassió, de perdó, que això implica acompanyar les persones en aquest seu procés de millora, de reinserció, de possibilitats de recuperar la dignitat perduda i alhora també crear estructures socials que afavoreixin aquesta integració i aquesta vida digna que mereix tothom, no?
Aquest diumenge se celebra la quarta edició de la missa sobre l'Empordà.
Sota el lema Jo sóc com tu, aquest any la missa sobre l'Empordà està dedicada als discapacitats intel·lectuals. La falda del castell de Sant Ferran de Figueres acollirà la celebració, que serà concelebrada per preveres i diaques de l'arxiprestat de l'Alt Empordà Interior. La col·lecta es destinarà a tres entitats empordaneses que treballen amb discapacitats intel·lectuals. Un dels organitzadors de l'acte, mossèn Miquel Àngel Ferrés, ha parlat de la inspiració d'aquesta edició de la missa sobre l'Empordà.
També agafem alguna de les penes que han de ser motius d'esperança d'aquest món, i com és el cas dels discapacitats, que ens aporten moltes coses, i per tant és una missa, diguem-ne, transversal, en què hi participa molta gent de les entitats que estan relacionades, en aquest cas, amb aquests col·lectius, gent, doncs, creient, gent no tant, i gent, doncs, del món de la cultura, de la poesia, de l'esport, etc.
L'Escola Bell-lloc celebra els 50 anys de la seva fundació.
El centre va obrir les seves portes l'octubre de l'any 1965 a la finca de Can Pau Virol, Torre de Bell-lloc, al mateix lloc on continua a dia d'avui. El primer curs va començar amb 10 professors i 60 estudiants provinents de 17 pobles diferents. El curs 1968-1969 va començar a oferir el batxillerat elemental, nocturn i diurn, i l'any 1969 es va convertir en el primer centre educatiu a les comarques gironines a impartir ensenyaments agraris. Durant aquests 50 anys, l'Escola Bell-lloc ha destacat per oferir una formació acadèmica, cristiana i humana als seus alumnes. A dia d'avui són 8.000 els estudiants que l'Escola Bell-lloc ha format al llarg d'aquests 50 anys.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Avui el punt de vista ens el porta Laura Fanals, que és periodista del Diari de Girona. Benvinguda, Laura.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres.
Merci a vosaltres.
Quan vulguis.
Aquest mes d'octubre, més de 2.000 infants i 400 monitors han començat un nou curs als 32 espais parroquials a les comarques gironines. Seran 9 mesos d'experiències vitals per als més petits, però sobretot també per als més grans. Per molts joves, ser monitor d'esplai significa adoptar les primeres responsabilitats adultes. Tenir cura dels més petits, ajudar-los a creuar el carrer, organitzar la logística, reunir-se amb els pares. I, a més, tot plegat, sent capaços de transmetre valors com el respecte, el treball en equip o la generositat. Tot plegat sense cobrar ni un euro. No és poca cosa. Aquest voluntariat, aquest ser monitor, marca caràcter, a banda de forjar amistats de per vida. Potser aquests joves mai més es dedicaran a l'educació, potser seran enginyers, metges o empresaris, però molt en el fons mai deixaran de ser monitors, amb tots els valors que això comporta.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
A principis d'aquest mes es va portar a terme al monestir de Poblet el Congrés de Laicat a Catalunya. Va ser organitzat per Laicat 21. En van parlar també en el seu moment, breument, i avui ens hi esplairem i voldrem saber també què és el que es va decidir a partir del seu manifest final. Per això tenim amb nosaltres a Núria Iceta, membre de Laicat 21. Benvinguda, Núria, gràcies per estar amb nosaltres.
Hola, molt de gust.
Bé, va ser un congrés de Laicat organitzat per Laicat 21. Què és Laicat 21?
Doncs és un grup de persones amb diverses procedències, tant geogràfiques, perquè hi ha gent d'arreu de Catalunya, com de tradicions, diguéssim. Hi ha gent que prové doncs, de moviments i grups d'acció catòlica, hi ha gent que estava vinculat amb alguna parròquia, hi ha gent que no té una vinculació específica a cap organisme i que ens hem anat aplegant per compartir el que per nosaltres és una vivència important.
I van participar, crec, que mig miler de persones.
Sí, la veritat és que estem molt contents.
Va ser un èxit.
Contents. Sí, ja sé que no hauríem de caure en aquests paranys de comptar quan som, però és veritat que vam estar molt contents de la rebuda, precisament perquè un dels objectius de Laicat 21 era crear una xarxa de laics, no? I, per tant, és evident que quanta més gent arribes, doncs, més força pot tenir el teu missatge.
Quina necessitat hi havia de fer aquest congrés? Per què es va fer?
Teníem la sensació, compartíem aquesta sensació amb diversa gent, que els laics ens trobem allò cadascú a casa seva, però amb poques ocasions de compartir les dificultats, les esperances, els anhels del que és la nostra vida de cada dia.
En el vostre manifest final, vosaltres escriviu que en la societat que estem ara, una societat secularitzada, sembla com si Déu no fos necessari. Per què?
A veure, això em sembla que està bastant clar i és bastant evident en el dia a dia de cada dia. No és que no hi sigui. Nosaltres no transmetrem mai la sensació de que la societat ha donat l'esquena a Déu o que no es pot veure Déu a la societat, al contrari, creiem molt en el que cal reivindicar ja des del que reivindicava el Vaticà segon de la lectura dels signes dels temps i llegir Déu en la història per nosaltres és això, però sí que és veritat que hi ha molta gent que no ho ha descobert o que no hi veu aquesta necessitat i per tant d'alguna manera hi viu d'esquenes, no en contra, però sí, potser des de la ignorància o des de la indiferència. No?
Com es pot donar testimoni de la radicalitat de l'amor de Déu? Vosaltres ho escriviu aquí, que heu de donar testimoni, no?, de l'amor de Déu en aquesta societat per cada home i dona i especialment per als pobres.
A veure, viure la radicalitat de l'Evangeli són paraules molt gruixudes, eh? I vaja, jo no sóc qui tampoc per dir com s'ha de fer això. Jo crec que cadascú ha de trobar el seu propi espai, la seva pròpia manera d'expressar-se. Sí que creiem que tots compartim una voluntat de transmetre això que també en diem i que també ara reivindica molt el Papa Francesc, no? De transmetre l'alegria de l'Evangeli, de transmetre un missatge de compassió i d'amor més que de judici o de crítica, no? Fer una feina molt més constructiva i de donar exemple d'estimar-nos que de criticar o de donar lliçons sobre el que està bé i el que no.
Vosaltres escriviu també en aquest manifest que si perdem privilegis com a església, guanyem en radicalitat evangèlica.
Bé, hem volgut posar un apunt més de qüestionament de la, que això que en diem també de les estructures o dels, que no són més que instruments dels quals ens hem dotat. I és veritat que la societat ha anat canviant i potser hi ha algunes coses que serien revisables, no? Suposo que d'aquí l'expressió de, dels privilegis. Però finalment l'important és el que fa cadascú i cada comunitat en el si de la seva societat. No?
Vosaltres aposteu també molt per els pobres, una opció per als pobres.
Clarament, és dir, el que parlàvem abans, no es pot viure la radicalitat de l'Evangeli sense tenir a davant de tot, i abans que res, els més pobres, no? Els més pobres, en un sentit material, en un sentit com el que estem vivint ara aquests dies amb tota la crisi dels refugiats, i això per nosaltres ha de ser un escàndol, no?, com també diu l'Evangeli, i per tant davant d'aquí s'ha d'actuar, i s'ha d'actuar abans que res.
Volem col·laborar a fer una església més servidora del món, més en sortida, i volem ser testimonis d'aquesta fe que portem en gerres de terrissa. Què vol dir això?
Això és una expressió molt bonica de l'Evangeli i jo almenys me la sento molt, molt meva, no? El món a vegades està ple de seguretats o de falses seguretats, no?, de grans afirmacions, i per nosaltres l'Evangeli és un missatge que portem amb molt de compte, no?, i amb gerres de terrissa, perquè se't trenca constantment, no?, et sents qüestionat constantment per no fer prou, no ser prou radical amb aquest missatge, no?, i l'amor, com tothom sap, també és una cosa molt fràgil.
També demaneu desfer-se d'estructures que en el moment actual han perdut eficàcia o mantenim per rutina o per por del canvi. Què vol dir?
Jo crec que està molt clar. La por al canvi, o la por als canvis, diguéssim, et pot paralitzar i pots no veure més enllà del que ja està establert, del que s'ha fet tota la vida d'una mateixa manera. No és que plantegem canvis radicals en res, sinó que el que demanem és que no tinguem por a fer aquests canvis, que si creiem que hi ha alguna manera de fer les coses millor i d'arribar més a la gent, doncs ho fem sense por. Parlem-ne i fem-ho. No hi ha d'haver més límit que aquest.
Quins canvis serien?
No hem plantejat cap canvis. Això no és una, és un manifest d'intencions, però no és un manifest programàtic en el sentit d'un programa electoral. No? Això és senzillament que ens hem trobat un grup de laics i que hem posat en comú unes voluntats.
Sí, però vosaltres parleu, per exemple, que les celebracions siguin més alegres, o ho sembla, no? Les nostres celebracions reflecteixin l'alegria de la fe.
Clar, no. El que nosaltres posem l'accent és en el fet de que siguin acollidores, no? Per exemple, en el congrés que vam celebrar a Poblet, i a més molta gent ens ho va fer notar, vam començar amb una vella pregària i vam acabar amb una eucaristia, de manera que per nosaltres les celebracions eren una part central d'aquesta trobada, no? I volíem que precisament fos al voltant de la pregària i al voltant de la trobada entre nosaltres i amb Déu que es constituís tot el que anàvem dient, no? que el context en el que treballéssim fos aquest. I això s'aconsegueix doncs, des de la proximitat, des de l'acollida, això és evident, no? I això pot voler dir, doncs, en un determinat moment, com dèiem ara, canviar algunes maneres de fer, no? No hem de tenir por.
Creieu que el laic està prou representat a l'Església?
És que l'Església som tots.
Doncs t'ho preguntaré diferent, per la jerarquia de l'Església.
Jo crec que els espais hi són, que tots els textos ho diuen, i potser nosaltres mateixos també a vegades ens hem abandonat i hem dit, doncs això ja ho porta el mossèn, no? I si el mossèn et porta a la contrària, doncs mira, et dediques a una altra cosa. I el que reivindiquem és que siguem tots molt més corresponsables, tant els laics com els capellans, com les persones que tenen la vida consagrada. És a dir, no es tracta de culpabilitzar ningú, sinó de que tots exercim la responsabilitat que ja tenim.
Tindreu un proper congrés? Com heu acabat, al final? Serà periòdic?
Com amics. Clar, com amics. No ens hem plantejat encara. No volíem crear un organisme, no volíem crear un moviment, no volíem donar res per establert que no veiés la mateixa gent la necessitat de fer-ho, i així ho vam plantejar des del principi. Ens hem donat un temps de valoració del Congrés, hem demanat l'opinió a tots els que hi van participar i estem recollint aquesta informació i obrirem un període de reflexió per veure què podem fer. És evident que ens agradaria tornar-nos a trobar i tornar a viure unes jornades tan importants i tan intenses com van ser per nosaltres, però no és l'objectiu. L'objectiu és enfortir aquest paper del Laicat.
Gràcies, Núria Iceta, membre de Laicat 21, per haver estat amb nosaltres i per resumir-nos també el que va ser aquest congrés de Laicat que es va viure a Catalunya ara fa poques setmanes.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Església Viva, agenda d'actes a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 25, se celebra la festa de l'aparició de la Mare de Déu al Santuari del Collell. A les 12, missa presidida pel nostre bisbe francès, després sardanes i dinar de germanor. En parlem tot seguit des de l'altre costat de la via telefònica amb mossèn Joan Prat, que és rector del Santuari de la Mare de Déu del Collell. Bon dia, mossèn Joan.
Bon dia.
Bé, com hem d'entendre l'aparició de la Mare de Déu al Collell en el segle XV, va ser exactament? Com s'hauria d'entendre?
Bueno, vull dir, de tractar-se d'un fet religiós i d'una aparició històrica, en termes amb molta probabilitat, doncs no crec que hi hagi una diferència de concepció del temps antic, del temps mitjà i l'actualitat. Perquè en l'actualitat, què celebrem? L'aparició de la Mare de Déu, un fet religiós, per tant, això no canvia, ni ha de canviar, crec jo, eh?
Podem dir sempre que el Collell és l'únic santuari de la diòcesi de Girona on s'ha aparegut la Mare de Déu, perquè no n'hi ha cap més que tingui aquesta tradició.
No, no hi ha cap més, no. Mm. Ens remuntem ja a Lourdes o a Fàtima, no? Però, vull dir, d'aquí no. Encara que, vull dir, la repercussió ambiental no ha sigut tan gran com Lourdes, sinó que s'ha mantingut amb una gran senzillesa, però el fet és igual, eh?
Quina és la vida del santuari avui, del Collell? Hi van molts de devots, hi ha pelegrinatges...
Sí, sí, de pelegrinatges hi ha els tradicionals. Antigament n'hi havia molts, perquè si llegim la història, hi havia 40 o 50 parròquies que venien a fer el pelegrinatge aquí al Collell. Però actualment hi ha els tradicionals que no canvien, hi ha dels pobles veïns, després hi ha sobretot la romeria de Viladamunt, aquí hi ha tota la part aquesta dels pobles que formen part de l'Alt Empordà, que és la baronia que formava l'antiga baronia, que venen cada any, després hi ha de Batet, etcètera, hi ha molta romeria, després particulars de parròquies particulars, d'agrupacions, per exemple, de Barcelona, també en venen diversos, però no és amb aquella quantitat que es feia el segle passat, eh? El segle passat, dos segles passats ja, eh? Mm.
Bé, tothom recorda el Collell per l'antic col·legi que hi havia, d'internat.
Sí. Mm.
Sí, sí. També.
I amb aquest aspecte també hi ha una afluència de molts antics alumnes que ven al Collell, molts, clar, els veus, els saludes, però d'altres només deixen constància amb uns escrits que hi ha del cambril de la Mare de Déu, hi ha unes fulles impreses i allà deixa constància amb una pregària, amb una signen, o amb una petita ejaculatòria, una petició a la Mare de Déu, deixa constància, però molts antics alumnes venen aquí al Collell, eh?
Molt bé. Parlem d'aquesta festa de l'aparició de la Mare de Déu aquest diumenge a les 12 del migdia, missa presidida pel bisbe Francesc, després sardanes i dinar de germanor. Qui participa en aquesta festa?
Aquesta festa ve de molts pobles veïns, gent dels pobles veïns, d'altres pobles, vull dir, més llunyans, i també molts antics alumnes. I després hi ha les cambreres de Mare de Déu, que són les dames d'honor de la Verge, que també són convidades cada any, i aquestes venen, bueno, vull pensar que vinguin totes, eh? Però venen en gran quantitat, també a fer presència. Es convida també les autoritats, els ajuntaments dels pobles veïns.
Hem de dir que l'edifici on es va aparèixer la Mare de Déu, que és l'antiga església, aquest dia està oberta, no?
està oberta tot el dia, sí, i tant.
I es pot veure la làpida on...
La làpida, sí, sí.
La làpida on es va aparèixer la Mare de Déu amb algun ciri de bot i també un ram de flors.
Sí, i després l'escripció que hi ha diu: en aquest lloc aparegué la Mare de Déu del Collell quan el 25 d'octubre de 1483 parlà a Miquel Noguer, pagès del Torn. És l'inscripció que aquí hi ha, en aquesta làpida, que hi ha del paviment de l'Església de l'Aparició, que se'n diu.
Sí, l'Església de l'Aparició, vostè ha dit el nom, que diu la tradició que la Mare de Déu es va aparèixer a un pagès del Torn, del poble del Torn, que es deia Miquel Noguer.
Noguer, sí.
Hi ha moltes noies que es diguin Collell?
N'hi ha bastantes, però actualment no.
Actualment
no. No conec cap d'aquests últims anys, no? Però antigament sí, n'hi havia moltes, eh? El que moltes d'elles han anat morint i ara no en queden gaire, però n'hi ha, sí, i tant.
Doncs molt bé, mossèn Joan. A les 12, aquest diumenge dia 25, missa presidida pel nostre bisbe francès, després sardanes i dinar de germana. Alguna cosa més?
Esperant que faci bon dia per la facilitat de la gent, eh?
Molt bé.
I per l'assistència.
Gràcies, mossèn Joan.
Molt bé, Àngel.
També aquest diumenge recordem que se celebra la missa sobre l'Empordà a partir de 4:45 de la tarda a la falda del castell de Sant Ferran i que n'hem parlat ara fa pocs instants. Seguim repassant altres actes importants ara de la propera setmana, dijous que ve dia 29. Recordem la festa de Sant Narcís, patró de la ciutat i del bisbat de Girona. A les 11, solemne missa major a la Basílica de Sant Feliu de Girona, presidida pel nostre bisbe Francesc. Cants a càrrec de la coral de Sant Feliu de Girona i també d'altres corals de Girona. I el pròxim dissabte, dia 31, el dissabte de la setmana que ve, missa d'entrada del nou rector de Portbou, mossèn Joan d'Arquer. Serà a les 8 del vespre amb una missa presidida pel bisbe Francesc a l'església parroquial. Per altra banda, també us informem que els dies 2, 11 i 22 de novembre són els dies que té la diòcesi de Girona per a la cadena de pregària per les vocacions. Es tracta de resar una hora del dia durant aquests dies 2, 11 i 22 de novembre. Podeu recollir el material i demanar més informació en aquest telèfon 972 2004 62 de dilluns a dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre demanant per Pablo. Cadena de pregària per les vocacions dies 2, 11 i 22 de novembre al Bisbat de Girona. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 25. Ho fem amb mossèn Josep Caselles, que és rector de Pineda de Mar, de la parròquia de Santa Maria, exactament. Benvingut, mossèn Josep.
Hola.
Quan vulguis.
L'Evangeli d'aquest diumenge està tret de Sant Marc, capítol 10, versets del 46 al 52, i ens presenta la història de Bartimeu, l'episodi en què aquest cec s'interessa per Jesús, és cridat per ell i acaba seguint-lo. Bartimeu passa de no veure-hi a veure-hi, amb els ulls del cos i, sobretot, amb els ulls de la fe. Confia en Jesús, creu que el pot guarir, que el pot salvar, i se'n va amb ell. Es posa a seguir el qui és la llum del món. L'itinerari de Bartimeu és modèlic. Tots i cadascun dels deixebles de Jesús ens hi podem sentir identificats. El seu itinerari és modèlic, no només perquè passa de la foscor a la llum, de no veure-hi a veure-hi. També podem veure en ell unes actituds que caracteritzen el deixeble. Una actitud seva és la perseverança. S'apropa a Jesús per demanar-li que se n'apiadi i ho fa vencent l'oposició de la gent que l'envolta. Una altra actitud de Bartimeu és la humilitat. Ell és un pobre, un discapacitat i un marginat. I és ben conscient de la seva situació, sap que és un ningú, i amb humilitat reconeix que té necessitat de Jesús, d'aquell que ho és tot i que li pot donar tot el que desitja i més. I amb el miracle ho obté. Sant Agustí deia que anomenava miracle a una cosa àrdua i insòlita que supera l'esperança i la capacitat del que l'admira. Bartimeu, amb perseverança i humilitat, i sobretot amb la seva fe, troba en Jesús l'acompliment de les seves esperances i molt més.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.